Bon dia a tothom i benvinguts al programa especial d'avui divendres 8 de maig sobre la crisi del coronavirus. Ripollet Ràdio també es queda a casa i fa una programació especial amb informació cada hora i programes especials que s'emeten a la 1 i a les 6 de la tarda amb entrevistes i continguts elaborats telemàticament. Al programa d'avui parlarem amb Eugeni Montanui, regidor d'Esquerra Republicana, i Melody López, de Som Ripollet. Comencem aquest programa que fem cadascú des de casa seva, Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i control tècnic i jo mateix, Jordi Pi. Acabem avui el cicle d'entrevistes dels representants de les forces polítiques de l'oposició a Ripollet i ho fem amb dues entrevistes, els regidors d'Esquerra i de Som Ripollet. Tenim amb nosaltres primer Eugeni Montanui, regidor del grup republicà. Amb ell volem repassar l'actualitat política i el posicionament del seu partit respecte a l'acció de govern municipal durant la crisi de la Covid-19, així com els diferents punts que es van tractar al ple municipal i les propostes que vol traslladar el seu grup a les reunions per establir el pla de xoc per sortir de la crisi del coronavirus. Bon dia, Eugeni.
Molt bon dia, Jordi.
Primer de tot, aquests dies és obligat preguntar-ho. De salut, com estàs?
Doncs, per sort, bé. Tant jo com la família, com els meus propers, tenim la sort d'estar bé.
A nivell personal, comentaves ara fora d'antena, t'has pogut adaptar, has pogut teletreballar, no?
Doncs sí. La veritat és que he tingut la sort, perquè, bueno, imagino que tots els oients ja coneixen el perfil de tots els regidors del nostre consistori. En el meu cas, soc treballador públic del Departament de Justícia i, bueno, el Departament de Justícia va poder enllestir a temps tot el que és els llocs de treball desplaçats a casa i, bueno, jo en aquest cas igualment estic desplaçat a casa, o sigui que el que es diu normalment teletreballant, sí.
I pel que fa al teu grup polític, Esquerra Republicana, entenc que també treballant a distància.
Bueno, tots aquells que dins de les seves competències, dins del seu dia a dia, dins del seu treball, poden disposar d'aquesta possibilitat, sí, tot i que evidentment al 100% no, perquè tenim companys molt propers que tenen desenvolupant les seves feines essencials, com normalment s'estem dient darrerament, a nivell de serveis bàsics d'alimentació, repartiment, transport, vull dir que som com qualsevol altre col·lectiu de la ciutat exposats en qualsevol moment amb la Covid-19, tot i que, com molt bé dius, molts de nosaltres podem tenir la facilitat de teletreballar des de casa.
I la feina corresponent al grup municipal, a les reunions de partit, tot això suposo que sí, per videoconferència, no?
Sí. Entenc jo que, igual que nosaltres, la resta de formacions també han trobat les seves solucions, les seves respostes i eines necessàries i, sí, tots plegats mantenim l'ordre normal donada les circumstàncies del dia a dia i utilitzem les eines que estan a la nostra disposició per mantenir, com molt bé dius, Jordi, les reunions periòdiques, setmanals, si cal, diàries, utilitzant infraestructures externes, sí.
Entrem ara al tema que ens pertoca, que és l'actualitat, no pot ser d'una altra manera. Finals de setmana passada hi va haver el ple municipal, aquest primer ple després de que el mes de març es suspengués per l'estat d'alarma, un ple que es va celebrar doncs, per videoconferència, que es va poder celebrar finalment, i el punt més destacat del ple va ser aquesta declaració institucional conjunta per part de tots els partits per organitzar-vos, no? Més enllà de les consignes polítiques, per elaborar aquest pla de xoc consensuat amb totes les forces i d'altres entitats del municipi. Com funcionarà per part d'Esquerra Republicana aquest pla de xoc?
Doncs, a veure, no vull perdre l'oportunitat, ja sé que ho hem manifestat en el ple del consistori del darrer mes, però vull agrair, des d'aquí vull agrair a tot el personal tècnic i professional de l'Ajuntament de Ripollet haver pogut oferir l'oportunitat d'haver pogut llançar aquest ple en un estat extraordinari com és ara mateix del Covid-19, l'epidèmia del Covid-19, els mitjans que hem utilitzat per poder mantenir el dia a dia del consistori. Per tant, que vagi per endavant aquest agraïment a tots els professionals i els mitjans de comunicació que heu permès d'oferir-nos aquesta oportunitat. En el context que em feies la pregunta, és evident que Esquerra Republicana, des del primer moment està, ja portem ja moltes setmanes, portem molts mesos darrere del govern municipal, aportant tota una sèrie, tota una bateria de propostes, les quals, com molt bé dius, mitjançant aquesta declaració institucional que l'Ajuntament de Ripollet va manifestar amb la veu i amb la persona de l'alcalde, va traslladar i molt contingut, i reitero, molt contingut d'aquesta declaració institucional forma part de les propostes d'Esquerra Republicana, perquè des del primer moment vam entendre que només posant-se a treballar des del minut zero existiria la possibilitat, com creiem que existeix, de portar endavant un pla de xoc. I quan parlem de pla de xoc, segurament totes les persones que s'estan escoltant ara hauran escoltat parlar això però què volen dir tots aquests polítics del pla de xoc? D'on treuen aquestes paraules, no? Doncs, Jordi, és tan senzill com posar sobre la taula tots els mitjans econòmics, tots els mitjans tècnics, tots els mitjans necessaris perquè per pal·liar amb la major part de les nostres possibilitats a l'escenari de mancança econòmica que, com molt bé estic reiterant en tots els fòrums amb els quals tinc oportunitat, ja a dia d'avui ens veiem immersos. Els que em tenen més proper m'hauran escoltat moltes vegades dir-ho, però no està de més dir-ho ara mateix amb antena, que és que ara mateix els únics antecedents que existeixen d'una crisi com la qual ens trobem immersos ara mateix és la gran debacle econòmica dels anys 30. Estem parlant de molts decennis d'anys. Estem parlant de que l'experiència actual de qualsevol país com és el nostre, com és el nostre estimat Catalunya, no, ara mateix no havia cap antecedent més enllà de la gran debacle dels anys 30 a nivell econòmic com per confrontar ni tan sols estadístiques de com haurien de resoldre. Esquerra Republicana és conscient d'això. Jo personalment sóc conscient d'aquesta situació i des del minut zero hem intentat traslladar de la millor manera possible al govern de la nostra ciutat les possibles solucions o respostes que haurien, que nosaltres, al nostre entendre, hauríem d'exposar i posar en pràctica des de ja per poder pal·liar aquesta situació. Perquè no oblidem, Jordi, i puc entendre que potser ara dono una mica de resposta o potser una possible pregunta que puguis donar, o no, però aprofito l'oportunitat per dir que està claríssim que també una de les conseqüències per poder pal·liar aquest pla de xoc és els nivells d'atur que ja s'estan començant a donar. No sé si la gent és conscient, jo entenc que sí, perquè la ciutadania pateix en primera instància aquesta situació i nosaltres des d'aquest moment, des del minut zero, com he dit abans, hem intentat traslladar al govern en alguns moments ben rebuts i en altres no tan ben rebuts, tot hi ha que admetre-ho, però sí que hem intentat en tot moment traslladar totes les propostes a ficar sobre la taula per poder solventar dins de les nostres possibilitats, per suposat, aquesta situació.
Parlaves ara de l'atur, doncs és evident, a ningú se li escapa que s'ha disparat l'atur, tant a nivell estatal, també a nivell català. Ripollet no és una excepció i, a més, tota la gent que ara es troba immersa en processos d'ERTOs que no comptabilitzen a l'estadística oficial d'atur. Per això, doncs, els partits us reunireu per elaborar aquest pla de xoc, per sortir d'aquí, per intentar, doncs, tirar endavant a nivell de municipi, fer les polítiques que pugueu, perquè és una cosa que es va qüestionar molt en el ple, fins a quin punt un ajuntament pot fer front a aquesta crisi. Clar, sou cinc formacions polítiques amb cinc ideologies diferents, unes més a dretes, unes més d'esquerres, unes que no són independentistes, unes altres que sí que ho són. Clar, sí que hi ha el compromís per part de les cinc forces de deixar la consigna política del seu partit de banda per treballar tots plegats, però aquí cadascú aportarà les seves propostes, entenc que corresponents als seus pensaments, a les seves idees polítiques. Esquerra Republicana, quines idees aportarà, quines propostes aportaran aquestes reunions?
Doncs molt bé, potser discrepo una mica, no, de l'opinió aquesta respecte a que les formacions polítiques hauríem d'aportar I reitero lo de formacions polítiques. És evident que els dirigents polítics, els que encapçalem visualment les nostres respectives formacions, evidentment que recolzem i evidentment que promovem la nostra, no només ideologia, com has fet referència a Jordi, sinó a les nostres propostes, no només econòmiques, sinó també socials. Però permeten que et digui que per nosaltres, per mi en primera persona, és evident que aquí no hi ha banderes, aquí no hi ha colors, aquí no hi ha diferències de partits polítics. A mi em preocupa, si no més, fins i tot qualsevol votant de qualsevol altra formació política. Jo no, aquí no diferencio, Jordi, perquè realment estem parlant d'una emergència. Estem parlant d'una debacle, estem parlant d'una situació que, com he dit abans, no tenim ara mateix referències i moltes vegades fins i tot jo arribo a pensar de si estem fent tot allò que realment se pot fer. Doncs intentem des de la nostra formació traslladar a govern totes les propostes que estan al nostre abast, però està claríssim, és inevitable que jo manifesti això en aquests moments, que és que realment les ideologies, els partits polítics, les sigles i els colors ara mateix no importen. Ara mateix no m'importa representar Esquerra Republicana, tot i que per mi és una part molt important del meu dia a dia, però realment el que importa és la ciutadania. I la ciutadania de la nostra ciutat, com molt bé has dit, Llore, i has apuntat, que pateix en primera instància una situació econòmica i una situació, en aquest cas, d'atur, un tancament d'empreses continu. És un degoteig. I segurament, si miréssim les estadístiques a dia d'avui, ara mateix, de quan estem parlant ara mateix personalment, difereix molt del que va passar ahir. I estem parlant de 24 hores. El tancament d'empreses s'està produint a nivell diari. Evidentment que ara focalitzem en la nostra ciutat de Ripollet, però si externalitzem només uns metres més de les nostres fronteres, estan patint les mateixes conseqüències. Estan patint les mateixes conseqüències aquí a Montcada, al costat, aquí mateixa a Cerdanyola, a qualsevol ciutat. Evidentment que el que ens importa i per la raó per la qual estem parlant és perquè formem part de la ciutadania de Ripollet. I quan parlem de la ciutadania de Ripollet no hi ha que oblidar que som una ciutat, amb orgull, ho dic amb orgull, una ciutat de corrantes, una ciutat de treballadors, una ciutat senzilla que es guanya la vida diàriament dins del nostre propi metres quadrats o quilòmetres quadrats o fora de la nostra ciutat. Però som treballadors i segurament ciutats com la nostra patiran aquestes conseqüències més d'hora que tard. I és per aquestes raons per les quals Esquerra Republicana, i externalitzo, no sé si la resta de formacions ho faran en les respectives entrevistes, però nosaltres sí ho verbalitzem. La unió de totes les forces polítiques, de tot el consistori, és de vital importància i totes les aportacions que puguin fer des del seu coneixement totes les formacions polítiques és de vital importància, perquè entre tots, on no arribes tu, puc arribar jo, i on no arribo jo, potser arriba el del costat. I això és realment important. L'important és donar respostes i solucions a la ciutadania, que en primera instància és qui no patirà i parlant en futur o passat, no, està patint directament ara mateix. Els acomiadaments s'estan produint de forma ràpida i conjunta diàriament. Ara mateix no tinc els indicadors de l'atur i segurament que està patint la nostra ciutat, però ens espantaríem, tant tu com jo, com totes les persones que ens estan escoltant.
Tota aquesta presa de decisions, això serà a partir d'ara, amb aquestes reunions per aquest pla de xoc, però sí que fins ara portem pràcticament 2 mesos ja gairebé d'estat d'alarma, de confinament, amb aquesta crisi per la Covid, i el govern municipal ha hagut d'anar prenent algunes decisions, segurament algunes més encertades que d'altres. No sé quina valoració fan des d'Esquerra Republicana de la gestió que ha fet el govern municipal d'aquesta crisi fins ara.
Doncs, Jordi, jo tinc claríssim que les decisions que prengui Esquerra Republicana, algunes poden ser no encertades, però no sé, i permeten que parli de tu directament, no sé què puc dir-te, Jordi, perquè realment el que jo crec que ens reclama i ens veiem forçats a fer, perquè realment forma part del nostre no només ADN d'Esquerra Republicana, sinó de les nostres obligacions com a regidors i representants públics, és donar respostes. Però tinc una cosa claríssima, Jordi. Si ens equivoquem és perquè hem provat de fer coses. El que està claríssim, Jordi, és que si no t'equivoques, o és que tens molta sort, o és que no has provat de fer res. Llavors, nosaltres tenim claríssim que el que farem és provar tot el que estigui a les nostres mans, proposar i posar sobre la taula tots els mitjans possibles des de la nostra formació política, conjuntament, i reitero, i segurament no em cansaré de reiterar-ho, conjuntament amb la resta de forces polítiques de la nostra ciutat, que trobo de vital importància que s'uneixen amb aquesta declaració que al principi de l'entrevista hem fet referència a la declaració institucional de l'Ajuntament de Ripollet, per posar de manifest no només la unió d'aquestes forces polítiques, sinó la força que podem tindre cadascuna de les nostres respectives forces per poder donar resposta a les necessitats. Quan parlem del pla de xoc, Jordi, estem parlant de posar sobre la taula, com he dit abans, la caixa forta, posar tots els diners sobre la taula, posar tot el remanent que tinguem ara mateix, poder disposar del màxim possible de diners que existeixin per poder posar sobre la taula mitjans econòmics, per poder donar subvencions a famílies que ara mateix ja en aquests moments han de fer cua per anar a recollir menjar. Ara mateix ja tenim famílies que estan patint temes de lloguer, no podem pagar el lloguer mensual. Un lloguer, Jordi, un lloguer, no estic parlant d'una hipoteca, estic parlant d'un lloguer de famílies que ja estan patint la por del desnonament. Aquestes situacions ja són ara mateix de l'hora del dia i no vull posar-li la por a les persones. Jo no em considero una persona pessimista, però sí que em considero una persona realista. I la realitat és que la situació, si realment el nostre govern municipal no es posa les piles, si realment no es posa les piles, les passarem magres. Però per això està l'oposició, per posar-li les piles al govern municipal. I aquí està Esquerra Republicana.
I vostès consideren que, de moment, fins ara, aquests 2 mesos s'han posat les piles o necessiten apretar una mica més?
Bona pregunta, Jordi, bona pregunta. Segurament em surten moltes coses. Em surten moltes coses de l'estómac que em reservaré a dir perquè potser no és el lloc, però sí que puc manifestar de que tot i que des del primer moment Esquerra Republicana ha posat de manifest la necessitat de generar diferents escenaris, diferents taules, diferents comissions per poder resoldre àmbit de salut, àmbit econòmic, àmbit social, àmbit d'atur, diferents àmbits dels quals nosaltres creiem que és de vital importància. En primera instància, el govern municipal ens va dir que no volia escoltar parlar de comissions. I tal qual ho dic, i que qui sigui que em porti la contrària. La paraula comissió de gestió, comissió per poder, una taula a fi de comptes per poder, no els agradava aquesta paraula. I davant del meu assombro em vaig sobtar, com és que no puc parlar? No, aquest enraonament de comissions no, perquè es pot solapar amb altres òrgans de govern. Perdona, què estic escoltant? Que no volem fer què? Que no ens posem? Tot i així, és veritat que després d'haver enraonat el que hi ha darrere d'una paraula, com és una comissió de treball, com és una taula per poder solventar diferents situacions, es van atendre raons. I van entendre perfectament que no teníem cap mena d'intenció de suplantar cap òrgan de govern, ni d'administratiu, ni de cap mena, sinó que la intenció nostra és i serà intentar solucionar problemes dins evidentment, dins dels nostres mitjans, dins de les nostres capacitats. Jordi, no, jo no m'he begut l'enteniment, vull dir que sóc conscient de la força i de la capacitat que té la nostra força política amb un regidor dins del consistori. Vull dir que nosaltres sabem fins on podem arribar, però també m'he entès des del primer moment, o volíem entendre des del primer moment, que el govern de Decidim entendria quines eren les nostres propostes des del primer moment. Tot i que, reitero, des al principi no es va agafar de bona manera, però la feina portada a terme per Esquerra Republicana ha donat els seus fruits, i tot i que s'ha recollit amb aquest missatge institucional, però, i com he fet referència, i ara segurament els oients faran referència als meus comentaris, hi ha molta part, hi ha molt contingut d'aquest text que surt del tarannà d'Esquerra Republicana de Ripollet.
El ple també es va aprovar, més enllà de, doncs, d'aquesta declaració institucional, de la que ja portem parlant bastanta estona i de diferents punts a l'ordre del dia, una moció presentada també per Esquerra Republicana que demanava més flexibilitat econòmica per part dels municipis per poder fer front a situacions doncs, com aquesta crisi actual. Es va parlar molt, de fet se n'ha parlat més d'un ple, de la poca flexibilitat que tenen els municipis amb amb la llei Montoro. S'esperava que el debat d'aquesta moció anés com va acabar anant?
M'estàs tirat de la llengua, Jordi.
Home, una mica és la
M'estàs
meva
tirant de
feina,
la
Eugeni, això
llengua
ja ho saps.
i crec que forma part de la feina d'un professional del mitjà de comunicació. I t'agafo el relleu, Jordi. No estic content. No estic content. No estic content, ni estic content, ni estic satisfet. Personalment, ara mateix parlo, ara mateix no estic parlant políticament, tot i que entraré d'aquí breus segons, no estic content, no estic content perquè l'Eugeni Montanui, que és el regidor d'Esquerra Republicana en el ple de l'Ajuntament, va escoltar coses que al meu entendre, al entendre de l'Eugeni Montanui, distaven molt de la realitat. Vaig escoltar frases com a regidor d'Esquerra Republicana per veu de la primera tinent d'alcalde, que Déu-n'hi-do, perquè jo tinc molta dignitat i tinc les esquenes molt amples i tinc molt respecte per les persones, i més sabent de que ens estaven escoltant i veient, no? En aquest primer ple que es feia de forma telemàtica. Però realment el que a l'Eugeni Montanui li sortia del cor era dir prou, no vull escoltar tantes bajanades. No, es va faltar a la credibilitat, es va faltar a la realitat de moltes coses, i tot i que el regidor no ho va manifestar per respecte en aquell moment, no, realment satisfet personalment no ho puc dir, perquè realment vaig escoltar coses no eren de rebut escoltar-les. La formació política que represento, Esquerra Republicana, no es mereixia escoltar les coses que vam escoltar, ni per part de la regidora Castillejo, ni per part d'altres regidors i regidores. No ens mereixem escoltar aquestes coses, perquè ells saben molt bé de realment el que hi ha darrere de tot el que es va manifestar en el ple, la feina que hi ha darrere de tot el que es va posar sobre la taula, les mocions que es van presentar per demanar la flexibilització de les regles fiscals com a única finalitat, i era evident que era augmentar la capacitat pressupostària de la nostra ciutat, del nostre consistori, però les coses que vam escoltar, realment, per sort, els mitjans de comunicació les heu deixat enregistrades i quedaran per la posteritat. I és evident que aquest ple, tot i que va tenir un minut de final, però per Esquerra Republicana va ser el principi d'un altre moment en el qual estem totalment immersos ara, i que donarà els seus fruits properament. I quan dic això, vull dir que és evident que valorarem políticament, i ara sí que estic parlant políticament, valorarem políticament tots els manifests que ha fet el govern de la ciutat, Decidim, respecte a tota una bateria de propostes que el propi Esquerra Republicana ha posat sobre la taula, que d'una forma o d'una altra entenc que no han volgut escoltar ni fer cas. Per tant, nosaltres farem el que sí que sabem fer, que és treballar. Nosaltres ens hem ofert al govern de Decidim des del primer moment per treballar colze a colze, per treballar de la mà, però el que hem rebut i el que hem rebut i el que hem escoltat i el que vam veure amb el ple de l'Ajuntament darrer, realment pena, realment em fa pena.
Bé, més enllà del que va passar al ple del dijous passat, que com bé has dit, doncs, qui vulgui recuperar-lo ho pot fer, tant a la web de la ràdio per escoltar la sessió en àudio, com també al canal de YouTube de Ripollet TV, allà podran veure el vídeo sencer d'un ple que va ser molt llarg, gairebé 3 hores de ple. Però més enllà d'aquest ple, ara ja comencem a entrar en el desconfinament, a poc, estem a la fase 0, hem sabut aquesta setmana que la fase 1 finalment a la nostra comarca no hi entrarem el dia 11, veurem quan acabarà sent, sí que és cert que som una de les comarques més afectades, doncs en aquest sentit potser tocarà esperar més del que voldríem tots plegats, però a nivell municipal, a nivell de Ripollet, s'ha contactat amb els partits per part del govern municipal per començar a parlar o almenys per explicar com s'anirà fent aquest desconfinament a nivell municipal?
A veure, Jordi, com he dit abans en alguna de les intervencions que he fet, sóc realista, val? Per què dic això davant de la pregunta que em formules? Perquè sóc tan realista com que sóc, tinc claríssim que la situació actual no desapareixerà fins que no tinguem una vacuna, fins que no tinguem els mitjans necessaris des del costat, des de l'àmbit de la salut per poder solventar aquesta situació. El virus, el maleït, ara mateix sí que puc dir maleït, virus Covid-19, que malauradament també està fent desaparèixer ciutadans nostres, estan traspassant, estan afectant a famílies senceres, i no per això vull oblidar, evidentment, la resta de persones que estan patint aquesta situació arreu del nostre país, però és inevitable que focalitzi en la meva estimada ciutat. Llavors, és evident que aquesta situació no desapareixerà fins que no existeixi una vacuna. Això que ho tinguem tots clar. Pot haver un començament de desconfinament i pot haver tots els mitjans possibles perquè en un moment donat puguem solventar certes circumstàncies, com pot ser un teletreball o pot ser el senzill fet d'anar al forn a comprar el pa, cosa que ara mateix, aquesta cosa tan senzilla, pot arribar a ser molt complexa, no? Aquesta situació no desapareixerà fins que no hi hagi vacuna. Per tant, tots els mitjans que es puguin posar des de la Conselleria de Salut, que és realment qui marca el recorregut i les línies que s'ha de portar a terme i que tots els consistoris han de portar a terme i ajustar-los amb el seu dia a dia, benvingut sigui. És evident que el govern municipal, no tinc cap mena de dubte, aquí sí que no tinc cap mena de dubte, que farà tot el necessari perquè aquest desconfinament, tot i que sigui paulatí en el temps, tot i que sigui de mica en mica, com es diu vulgarment, sigui tot allò que realment mantenim, evidentment, tota la seguretat possible, la vida i per haver, i mantenim totes les distàncies que s'hagin de mantenir bé. És evident que no trobo cap altra forma de pensar-ho com que el nostre govern municipal, conjuntament amb la resta de forces polítiques, hem de fer i farem, i no dubteu, ni hi ha ningú que ho posi en dubte, no vull dir que ningú ciutadà ho ha de posar en dubte, que farem tot el possible. Però reitero, tot això que aplicarem ens ve directament de la Conselleria de Salut, el mateix que tots els mitjans econòmics que puguin venir, o mesures adaptades a la nostra ciutat, en el benentès que els consistoris s'han d'adaptar a aquestes mesures econòmiques de salut i social que ens venen directament de la Generalitat, s'han d'adaptar a la ciutat. I no per això vull oblidar que, evidentment, el Departament de Salut, el Departament Econòmic de la Generalitat, Social de la Generalitat, forma part de la nostra formació política d'Esquerra Republicana. Per tant, nosaltres estem amb les tres potes, que és l'econòmica, la social i la de salut, que són la vessant d'aquest desconfinament provisional progressiu, Esquerra Republicana té molt a dir, perquè evidentment els nostres consellers formen part d'aquestes directrius. Dit això, i sabent de que tot això s'ha d'adaptar a la nostra ciutat i al nostre consistori, és evident de que no espero menys de que el nostre alcalde, en primera instància, el govern municipal i el nostre ajuntament posi de manifest tot el que sigui necessari perquè aquest desconfinament, com a mínim, sigui segur per a tots nosaltres.
Doncs Eugeni Montanui, portaveu regidor d'Esquerra Republicana a Ripollet, moltes gràcies per passar pels micròfons de Ripollet Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres i no vull acomiadar-me sense desitjar a tota la ciutadania traslladar-vos els millors desitjos, tant per tots ells com les seves famílies, i que aquest desconfinament, com dius Jordi, des dels mitjans de comunicació sigui tot allò que desitgen tots plegats. Una forta abraçada i salut per a tots.
Acabarem el programa entrevistant Melody López, regidora de Som Ripollet. A més de l'actualitat política del municipi, amb ella volem parlar sobre la situació sanitària. La Melody és infermera quirúrgica i aquests dies ha viscut a primera línia la lluita contra la Covid-19. Bon dia, Melody.
Bon dia, Jordi.
Abans que res, de salut com estàs? Tot bé?
Tot bé. La veritat que després d'aquests dies estic molt bé de salut, tot m'ha sortit bé a mi, ja que jo treballo a la sanitat i m'he fet totes les proves i de salut estic bé.
Ja ens ho havies explicat, durant la campanya electoral tu treballes, tu ets infermera de quiròfan, entenc que aquests dies deus haver anat saturadíssima de feina.
Sí, hemos estado muy saturados, la verdad. Hemos vivido situaciones muy duras y más como he dicho antes, al ser enfermera he estado viviendo la primera línea de la batalla. Personalmente ha sido momentos muy duros y estresantes que no se pueden describir con las palabras. Es muy duro no poder ver a tu familia durante estos 50 días porque son personas de riesgo. Cuando te vas a dormir, cuando llegas a casa y te vas a dormir, sueñas con lo que has vivido durante el día y por la mañana te ahogas como en un mar de melancolía, preguntándote qué te va a tocar a vivir ese día. Es un estrés continuo tanto psicológicamente como físicamente. En estos momentos, ahora, actualmente en el hospital donde yo trabajo, se han disminuido mucho los casos de COVID y parece que estamos volviendo a la normalidad. Esperemos que continúe así. Envío muchas fuerzas y muchos ánimos a todos los ciudadanos de Ripollet por esta situación que estamos viviendo. Y bueno, yo tengo un lema que al final todo saldrá bien.
Clar, et volia preguntar això perquè hem passat, ja es parlava molt del pico de l'epidèmia, que és el moment de màxims contagis i és el que s'intentava quan es parlava de planar la corba, era precisament per evitar aquesta saturació, no? Ara em comentes per això que s'està tornant a rebaixar el nombre d'ingressats.
Sí, exacte. O sigui, el número de ingresados que hay actualmente son como el número, quedan las personas que empezó el boom al principio. Estas personas que han estado muy en sus peores momentos, incluso han llegado a ver la muerte, en esta manera de decirlo, y que ahora se están recuperando. Ha sido muy impactante porque ver personas que piensas que no van a sobrevivir a ello, y después de 35 días que llevan muchos ingresados, están viendo la luz y se están recuperando y muchos ya han sido dados de alta.
Aquestes entrevistes amb els portaveus les fem doncs, per parlar de política, del ple de la setmana passada, de la declaració institucional, però clar, amb tu, que ets infermera, doncs, també volem aprofitar per conèixer una mica la teva visió d'aquesta crisi. Perquè la sanitat, almenys en el teu cas, a l'hospital on treballes, al teu entorn, als companys, a la gent amb qui parles, estava preparada per una crisi així?
No, nosotros hemos estado, bueno, teníamos como una máscara, ¿no? En plan, bueno, todo va a salir bien, será una simple gripe, no pasa nada, pero claro, esto, tú vas una semana al hospital y lo vives así, ¿no? Entre nosotros no decíamos, acabará pronto, no será nada. Pero cuando empiezas otra semana más y ves cómo todo ha cambiado, dices, oh, tenemos un problema, o sea, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar porque no estamos preparados para afrontar esto, ¿no? Entonces, se te viene como todo encima, como todo nuevo para ti. Tú eres, estás especializada en un servicio y de repente te sacan a otro servicio. Estás llevando personas muy vulnerables, muy frágiles, muy hábiles y piensas, hostia, su vida está en nuestras manos. No tenemos material, que eso es muy duro, Jordi, estás 12 horas con un paciente de COVID y no tienes los EPI suficientes. Y de repente pasamos a tener material, a tener un material de estar ahí dentro con una persona 12 horas, el cual llevas 12 horas una mascarilla, que estás hiperventilando continuamente, estás con dolores de cabeza, te estás como adormilando, porque claro, todo esto, llevar una mascarilla durante 12 horas y un traje durante 12 horas, en el sanitario produce mucho sudor, mucha somnolencia, mucho dolor de cabeza, mucho que te falta como oxígeno. Y claro, tú estás pensando, tengo que luchar por mí en esta situación y por el paciente, porque las manos del paciente están en mis manos. Entonces, es una situación muy difícil de asimilar día tras día.
Parles de molts pacients que s'han posat malalts, també han corregut molts xifres de personal sanitari, metges, infermers, infermeres, que vaja, que també han agafat el virus, d'estar en contacte, de tractar aquests malalts, i hi havia la dada de que Espanya és un dels països amb un índex de personal sanitari infectat més alts. Em comentaves que en el teu cas, doncs, afortunadament, tot ha anat bé, de salut estàs bé, les proves estan donant negatives, però no sé, en el cas dels teus companys, si realment has vist com molts dels teus companys, potser per aquesta falta de protecció que em comentaves, han anat caient, han anat agafant la baixa.
Sí, exacto. Hemos llevado todos los mismos EPIs. Claro, al principio no teníamos EPIs, como he dicho en su momento, y después teníamos EPIs. Claro, yo creo que el momento de contagio, como es momentáneo, no sabes en qué momento te puedes infectar porque no sabes si estás tocando algo o no estás tocando algo. Y en el momento que nosotros no hemos tenido EPIs, muchos de mis compañeros sí que es verdad que han caído. Y el número de sanitarios en mi hospital ha reducido mucho y hemos quedado los mismos, tanto los mismos que cada semana, si por ejemplo teníamos turnos de 12 horas durante la semana, a la siguiente semana teníamos que volver porque no había sanitarios. Y realmente dices, ya no piensas que tienes que ir a trabajar, tú ya piensas que tienes que ir a salvar vidas. Entonces te da igual las horas que pases en el hospital porque creo que tu labor y al ser sanitario creo que naces con el don ese de querer ayudar, entonces vas a ayudar. Y te da igual la situación en que estés, si tienes EPIs o no tienes EPIs, porque ya no miras por protegerte a ti, sino miras por ayudar a las personas.
Clar, tu has viscut aquesta situació, portes vivint aquests, ja portem 2 mesos així, des de dintre, comentaves des de la primera línia. Hi ha molta gent que ho veu des de fora i ho veu per la televisió, escolta la ràdio, i potser no és conscient del perill i aquestes normes del desconfinament, aquest sortir a poc, aquest vigilar molt, les distàncies de seguretat, l'higiene. No li fa cas. Tu que estàs a primera línia, quan surts al carrer per anar a treballar, quan mires per la finestra i veus la gent al carrer, en què penses?
Pienso que la gente no es consciente de la situación que estamos viviendo y muchas personas no le dan importancia porque no le están pasando en este momento. Pero yo lo que quiero transmitir a toda la ciudadanía es que es muy importante el tema de las mascarillas, ir a comprar con las mascarillas, con los guantes, desinfectarse continuamente las manos al llegar a casa, salir de casa, si pueden ir con la solución alcohólica también. Porque es que es lo que no sabe, como no se sabe aún dónde puede estar el virus, puedes tocarlo y te puedes contagiar, o simplemente puede pasar alguien por tu lado y no lleva mascarillas y te puede salpicar esa pequeña milésima de gotita en los ojos. Es importante que se protejan bien, que intenten ser conscientes de lo que está pasando, porque no es lo mismo verlo por la tele efectivamente que vivirlo en primera persona. También tienen que ser conscientes de estas fases, seguirlas un poco como le están diciendo en la tele a rajatabla. Primero, si empezamos por la fase cero y no llegamos a la fase uno, es por algún motivo. Entonces, tenemos que ser más conscientes de esta situación.
I el personal sanitari, també aquesta altra gent que hi ha a primera línia, cada vespre a les 8 se'ls fa aquests aplaudiments des dels balcons, a més des d'algun balcó doncs, amb música, que i acaba sent més un espectacle que un aplaudiment segons a quin balcó. No sé si tu amb els teus horaris això ho pots veure.
Ara que vaig de nits, com entro una miqueta més tard de les 8, depenent del dia, sí que em dona temps de veure i viure aquests aplaudiments, i la veritat que són molt d'agrair, són molt emotius, i jo dono o sigui, moltes les gràcies a totes aquelles persones que ho fan cada dia a les 8 sortir per nosaltres.
Potser serveixi aquesta crisi, una de les parts positives, sigui per revalorar totes aquestes feines, no? De primera línia, tant metges, tot el personal sanitari, infermeres, com també cuidadors, persones que en moltes ocasions potser no heu estat tan ben valorats.
Sí, la veritat que jo crec que realment les persones, ara que estan vivint aquesta crisi sanitària, econòmica i en aquests moments, crec que s'estan dando cuenta de lo que vivimos los sanitarios, los policías, los que estamos en primera línea. Y yo creo que por eso mismo salen cada día al balcón a aplaudirnos, a animarnos, porque aunque, o sea, cuando te encuentras a alguien por la calle, es que ya saben que eres enfermera o, ¿sabes? Yo supongo que depende de la actividad que ejerzas. Muchas personas se acercan a ti y te agradecen por lo que estás haciendo en estos momentos. Entonces, cada día ¿no? Te pones a pensar y dices, me siento orgullosa de la carrera que he elegido y de ayudar a las personas.
Si et sembla, entrem ara en l'àmbit polític, perquè parlem amb tu
Vale.
com a representant de Som Ripollet, que ets la portaveu, la regidora d'aquesta formació al ple municipal de la vila. El ple de la setmana passada, del dijous, primer ple que es feia després de la declaració d'estat d'alarma, el mes de març no es va poder fer, es va aprovar aquesta declaració conjunta per part de les cinc forces del ple, amb aquest pla de reactivació, el pla de xoc consensuat amb totes les forces, on tots els portaveus hi prendreu part. Per part de Som Ripollet, com funcionarà aquest pla? Què hi aportareu?
Bueno, en primer momento queríamos agradecer porque nos gustó mucho el día que hicimos esto, la reunión de portavoces, nos gustó mucho la idea que el gobierno y la oposición nos pusiéramos de acuerdo en hacer una declaración conjunta y consensuada. Ya que en esta situación que nos encontramos, todo esto se hace para ayudar, cuidar y proteger a todos los ciudadanos de Ripollet, dejando a un lado las ideologías políticas para poder salir de esta crisis económica sanitaria. Desde Som Ripollet, lo que queremos llevar sobre la mesa en el plan de choque es la reducción de los impuestos y su flexibilidad a la hora de pagar. También que hemos pensado que tenemos que mirar en un futuro próximo también, no solo en este momento, sino en el futuro próximo. Por ello, desde Som Ripollet queremos llevar a la mesa, en este caso, si abren la piscina municipal en verano. Queremos pactar o llegar a un acuerdo sobre dos franjas distintas de horario, siempre y cuando se baje el aforo de dicha instalación, ya que actualmente es alrededor de unas 1.500 personas. Este plan de choque de la piscina es debido a que muchos ciudadanos de Ripollet se van a quedar sin poder irse de vacaciones. Solo debería ser exclusivo para los habitantes de Ripollet. También queremos llevar sobre la mesa la apertura de los patios de los colegios para tener zonas de juego para la juventud. Así tener a la juventud repartida en diferentes colegios y que no todos se aglutinen en un mismo lugar.
I a part d'aquestes propostes, clar, tots els altres grups aportaran les seves. Per part de Som Ripollet, clar, aquí cada grup, evidentment, té les seves ideologies, les seves apostes. Per part de Som Ripollet, us comprometeu, no?, també a deixar la vostra ideologia, les vostres idees de banda i poder debatre amb tots les idees de tots. I creieu que d'aquí en sortirà alguna cosa positiva pel bé del poble?
Sí, bueno, nosotros ya dijimos que no estábamos unidos a ninguna ideología, pero aún así, cuando nos reunamos con los diferentes partidos políticos, tenemos que dejar nuestra visión a un lado y para trabajar para y por el pueblo y unirnos todos y llegar a un consenso que yo creo que será posible, porque todos queremos lo mejor para el pueblo. Y esto es lo que nos van a ayudar a poder llegar y a crear buenas ideas y un buen ambiente de trabajo.
Clar, això serà a partir d'ara que es farà aquesta taula per debatre, per proposar noves idees per portar a terme a Ripollet, per sortir d'aquesta crisi de la Covid, però sí que és cert que en aquests 2 mesos doncs el govern ja ha pres algunes accions, ja ha actuat, millor o pitjor, però ja ha actuat. No sé, des de Som Ripollet, quina valoració feu de la gestió que ha fet el govern municipal d'aquests 2 mesos de crisi?
Bueno, nosotros desde Som Ripollet creemos que lo que no ha estado correcto del equipo de gobierno desde que empezó el estado de alarma ha sido la escasa información que nosotros hemos recibido, pensando que Ripollet necesita en estos momentos tan duros que tanto la oposición como el gobierno debemos estar unidos para trabajar por y para el pueblo, como he dicho antes, dejando a un lado las diferencias políticas. Por ello, nuestra opinión debería ser válida en todo momento. Aún así, todo lo que han trabajado ellos durante el periodo de alarma lo han hecho bien y lo han hecho pensando en el pueblo y con lo mejor que han podido, ya que es una situación difícil que, claro, es difícil de afrontar cuando no lo llevas por la mano. Y es nueva, es una situación nueva y difícil.
Y comentabas que per part del govern la crítica que feu des de Som és la falta d'informació. Sí que es va anunciar en el ple aquest nou espai a la web municipal, a l'apartat de Participa, amb un informe on es recull tot el que ha fet el govern fins ara. Vosaltres us han informat de nous informes que presentaran?
No, encara bueno, no estem al cas dels nous informes que presentarà el govern. Per això hem dit abans que teníem escassa informació perquè ens han informat, però sent de l'oposició penso que teníem que estar encara més informats per poder col·laborar i ajudar al poble.
Per la part d'emocions, més enllà d'aquesta declaració institucional, una de les mocions, segurament la que va tenir més debat, va ser la moció d'Esquerra Republicana, que demanava més flexibilitat econòmica per part dels municipis per poder fer front a situacions com l'actual, que doncs a dia d'avui, per culpa d'aquesta anomenada llei Montoro, marca molt, encotilla molt la independència econòmica que té un ajuntament, malgrat pugui tenir superàvit, com és el cas de l'Ajuntament de Ripollet. Vosaltres us vau abstenir a la votació, vau dir que per falta de temps, perquè és una moció que va entrar per urgència. Ara que ja ha passat una setmana, no sé si des de Som Ripollet teniu ja alguna visió política sobre aquesta moció que finalment va acabar aprovada.
Bueno, yo como ya vaig dir, nosaltres nos abstenimos por el tema de que no nos llegó la bastante información y aún así en el grupo político y nosotros, bueno, el equipo de Som Ripollet continuamos consensuándolo y lo estamos estudiando para si sin algún motivo poder aclarar nuestro argumento a Esquerra Republicana porque en ese momento no pudimos expressar nostres opinions.
Ara mateix, clar, parlàvem abans, no?, quan parlàvem de com actua la gent pel carrer, de les diferents fases del desconfinament. Sembla ser que Ripollet seguirà la fase 0 com a mínim una setmana més, ja que el dia 11 doncs, no entrarà en aquesta fase 1, segons la proposta de la Conselleria de Salut, de la consellera Alba Vergés. Aleshores, a nivell municipal, des de Som Ripollet, voleu participar també en aquesta taula, entenc, per parlar de mesures pel desconfinament. Com creieu que s'ha de fer aquest desconfinament a nivell municipal? I sobretot en el teu cas, amb la teva experiència dintre del sector sanitari.
Clar, el desconfinamiento desde Som Ripollet, lo que queremos presentar en la mesa, aparte de los puntos que he dicho, claro, tenemos, ya no solo depende de nosotros, también depende a nivel nacional, entonces también nos tenemos que regir con lo que van diciendo de las fases. Si realmente tenemos que ponernos de acuerdo entre todos nosotros Sí, realmente la fase en la que estamos entrando en ese momento, que a nivel general lo están imponiendo, es adecuada o no. Tenemos que, es que para poder consensuar las fases tenemos que estudiarlo muy bien, lo tenemos que hacer todo súper bien para que no hayan fallos y para que todo evolucione correctamente y no haya un rebote, o sea, vuelva a producirse el pico este que se ha producido.
Clar, perquè des del teu punt de vista sanitari i pel que tu veus a l'hospital, la gestió que s'ha fet, no ja a nivell de Ripollet, sinó a nivell estatal, que al cap i a la fi qui té a dia d'avui amb l'estat d'alarma les competències a nivell de sanitat, creus que ha estat bona la gestió o no?
Yo creo que a nivel, ya no a nivel del municipio, sino a nivel nacional, hay cosas que al presidente o al de la sanidad o como al que vos decís, se le ha escapado cosas importantes. Porque yo pienso que como no están ellos en primera línea viviéndolo, ni se informan del todo lo que está sucediendo, pienso que hay cosas que no lo han hecho del todo bien.
Hi ha certs sectors crítics amb el govern que avisen o es queixen potser del tema dels tempos, no? Més que del que es fa del moment en el qual
Exacto.
s'apliquen aquestes mesures. No sé si va per aquí la teva resposta.
Sí, exacta, totalmente. O sea, no depende de cómo lo han hecho, sino los tiempos que están, que están sucediendo, ¿no? Ahora un mes más, ahora 2 semanas más. Ahora la fase cero, unos entran en unos lugares entran y otros no. Entonces, yo creo que esto lo tendrían que haber mejorado o lo deberían mejorar. Y yo creo que esto es un buen tema para poder hablar en la mesa entre todos y poder consensuar cómo poder abarcar en Ripollet esta situación.
Molt bé, doncs Melody López, regidora de Som Ripollet, moltes gràcies per passar pels micròfons de Ripollet Ràdio. Moltes gràcies també en nom meu personal i de tota l'emissora per tota la feina que estàs fent aquests dies a l'hospital. Moltes gràcies de debò. I ens quedem amb aquest missatge de que la gent faci sobretot cas a les autoritats i faci bondat, que això del coronavirus ja hem vist que no va en broma.
Muchas gracias Jordi y doy mi total apoyo desde personalmente desde Som Ripollet a todo el municipio de Ripollet. Muchas gracias.
És el moment d'acomiadar el programa especial d'avui divendres. Recordem també que Ripollet Ràdio no s'atura i que des de casa us fa companyia amb informació puntual cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda de dilluns a divendres, amb un resum dels millors moments al cap de setmana. Moltes gràcies per seguir-nos en nom del nostre equip, amb Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i les vies de so i jo mateix, Jordi Pi.